El gall del monestir.
És hora de tertúlia, és el moment d'obrir la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir en companyia de Lourdes Dalmau. Molt bon dia, Lourdes.
Bon
dia. Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia, benvingut, eh?
Hola, bon dia.
I Albert Roda, molt bon dia.
Bon dia, Carles.
Esperem a veure si s'incorpora d'aquí una estona el Bernat Picornell, amb qui completaríem aquesta tertúlia d'avui. Per cert, podem aprofitar perquè ens valoreu una mica com han anat aquestes novenes jornades de patrimoni viu lligades al món de, al voltant del món de la ceràmica, i que ha estat protagonista aquest cap de setmana. Tenim Lluís Ribas, l'Eduard, que també ens pot explicar una mica com han anat. Quines sensacions? Què heu vist?
Hem vist, jo penso, molts actes, molt diferents, una gran diversitat. Alguns ells molt espectaculars, que ja estaven dins de la programació i es veia que això tindria un tipus de ressò més popular, podríem dir. I sobretot hem vist una... I es veurà, no? Perquè encara les exposicions duraran, algunes d'elles, fins al mes de desembre, si m'equivoco. Però el més important, la del claustre, que hi ha una diversitat de moltíssims artistes que han deixat la seva, les seves figures, les seves peces, doncs gran vitalitat. Jo ahir vaig estar a la mandala de foc que es va fer a la plaça del monestir, plaça Octavià, un forn fet amb paper de diari premsat i mullat, un forn circular, devia tenir un metre i mig de diàmetre, on es van coure, no sé, entre 30 i 40 peces, molt diverses, fetes per la gent, que les havia fet al matí.
Les activitats que hi havia programades.
Sí, 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 les havia fet al matí, i es van coure, va estar, en fi, la posada en marxa d'això va ser absolutament espectacular, perquè des del punt de vista estètic, des del punt de vista, doncs, de gràfic, de participació inclús de gent, era, i es van fer les peces, es van pintar amb esmalt, com un equip de japonesos va preparar, va ser un espectacle. Però és que el dia abans, el dissabte, havia hagut davant de l'Ajuntament un altre performance, que es deia així, que era Fang i Fetge, i era quatre torns per poder fer peces, que les van fer immediatament allà, però n'hi havia un que era vertical a la inversa, o sigui, penjat.
Cap per avall.
I per tant, el ceramista el que feia era fer la peça, és a dir, el fang estava col·locat en vertical cap avall, i quan començava a girar, evidentment, la inèrcia el que feia era tirar el fang cap a terra.
Cap avall, clar.
I ell amb el braç, o sigui, la imatge aquella, saps aquella imatge típica de quan veus, o es pot veure, com treuen un vedell de la vaca, que fica el braç fins a fons de tot.
Sí, com si donessis la volta al mitjó.
Sí, fas aquesta cara que...
Una cara he fet avui.
Doncs aquesta mateixa imatge, doncs, amb el i anava formant tota la peça, fent moltíssima força, evidentment, i després la peça que estava feta cap per avall casava amb la peça que s'havia fet a sota nivell. Per tant, constituïa una sola peça, les dues, una vertical.
Munyia sang. Ai, no, munyia fang.
Munyia fang. I tot això acompanyat d'una música, diguéssim, a toc, no sé si a més era adequada o no, això no hi entraré.
Et va agradar.
Però, sobretot, el que va sorprendre moltíssim. Em va agradar, però sobretot perquè és molt sorprenent veure un tipus d'activitat com aquesta que s'aparta de la normalitat. Amb aquests dos, jo penso que hi hagués tingut validesa tota la celebració que s'havia fet, però és que, a més, hi havia moltíssimes coses que no m'allargué.
I si anem a sales, tu hi participes?
Jo participo, sí. Jo el que,
el que he intentat fer a la meva sala és explicar l'evolució de la ceràmica. I intento explicar, vull dir, la ceràmica del Neolític, que és com es té en la primera documentació, fins al moment actual, no? I es va explicar que la ceràmica és una cosa molt antiga i molt moderna, no? Vull dir, perquè des de que el Neolític es va fer per conservar el gra i per conservar els líquids i tot això, fins al dia d'avui que la ceràmica s'està estudiant per fer motors de cotxes ceràmics, perquè
pistons ceràmics, té
una resistència terrible, no? I les tuberes dels coets pues són ceràmiques perquè aguanten un grau de temperatura. Mm. O sigui, sent una cosa tan antiga és tan moderna, no? I això s'intenta explicar amb aquesta mica d'exposició, que realment la meva sala és petita i però, bueno, ja que...
Però tu hi has vist interès per part del públic? Com ha anat
sí,
de visites?
Sí, interès, jo crec que sí que n'hi ha, vull dir que la ceràmica és una cosa molt... I tothom la tenim molt present, la ceràmica, a la nostra vida, vull dir, sí. És una cosa molt habitual, d'interès sí, quan hi expliques a la gent coses, tonteries de la ceràmica que no es coneixen, però en canvi són coses que estan passant, doncs la gent té molt interès. Jo crec que sí que...
Home, aquí a Sant Cugat tenim una gran tradició ceràmica de fang,
sí.
Per tant, jo vaig anar a la inauguració i vaig veure la sala capitular, que hi ha una explicació de la ceràmica aquí a Sant Cugat, que està molt bé, i la vaig veure que em sembla que es fa ceràmica a partir de 500 graus, i quan ja van descobrir fa molts anys
400 graus.
400,
però no és aquí, és curiós, Albert, no és aquí, és que cada poble hi havia el seu
alfarer, sí,
hi havia la seva fàbrica de totxanes, vull dir, cada poble era com la Graciosa,
cada poble
tenia la seva marca de Graciosa,
vull dir,
la ceràmica és veritat, vull dir, no és Sant Cugat, podíem agafar qualsevol
poble. No, però com que estem aquí,
la ceràmica és una cosa, hòstia, expansiva, vull dir, està a tot arreu, clar, era un producte que es tenia de fer servir,
sí.
I es feia servir, i cada poblet tenia la seva bòbila i que feia les coses, sí. Bueno, pensem que la primera ceràmica es coïa al sol,
sí.
I van ser els xinos que van fer el primer forn de ceràmica, vull dir, van ser els xinos. Perquè a més la ceràmica és una cosa que és universal i tots han aportat coses a la ceràmica, tots els pobles del món han aportat alguna cosa a la ceràmica,
sí,
no?
Sí, sí. I eren els utensilis habituals de dir, per poder menjar, per poder recollir el vi, per poder recollir moltes coses,
sí.
I per tant estava basat
en això. D'això vull explicar una anècdota. El dissabte a la tarda es feia una operació que era fer uns bols, que feien nens, sobretot hi havia molts nens. I en els torns que estaven a la Rambla del Celler, doncs, van venir una família pakistaní. I estaven entusiasmats perquè, clar, es pensaven, deien, que aquí no es feia això. Que no es treballava d'aquesta manera, que no hi havia això, no? I es van posar a treballar. Dos nens, un nen i una nena, ja uns 13 o 14 anys, i estaven feliços, però amb aquesta posició de dir... Caram, ens hem trobat aquí una cosa que no ens esperàvem trobar. No esperàvem trobar perquè...
També es fa fang aquí, igual que...
Es fa fang. No, la frase pastar fang és molt significativa.
És de pastar fang.
De fet, aquestes jornades s'ha aprofitat per donar protagonisme a la ceràmica i s'ha fet vinculada al fet que hi havia aquest congrés de l'Associació Internacional de Ceràmica. Per part de l'organització d'aquestes jornades del patrimoni viu dedicades a la ceràmica, les noies de terra, sembla que han vist potencial com perquè això agafi entitat pròpia i tingui continuïtat al marge de patrimoni viu, que evidentment continua amb altres temàtiques diferents. Penseu que hi ha suficient potencial com per que això tingui continuïtat?
Si ho dic jo, millor com que tinc una referència directa.
Sí. Doncs, mira,
jo penso
que sí, és que qualsevol cosa així, sí, és que de manera que es facin les coses.
Sí, sí. No, el que passa és que magnificar també les coses, intentar-les portar-les al temps, també moltes vegades perden el seu valor. O sigui, les coses moltes vegades, si són en aquell moment i fetes d'aquell moment, ja tenen el seu propi valor. No les vulguem ampliar més. Evidentment que té prou entitat com per poder-se fer qualsevol cosa, no? Bueno, tenim l'exposició del Gisbert, del Fred Gisbert aquí
a la
Casa
Cultura.
Casa Cultura magnífica. I per tant, doncs, que cal, recomano a la gent que vagi a veure.
I a Cal Gerrer també hi ha una única exposició de la ceràmica utilitària.
Sí, sí. I per tant, hem dit, doncs, penso que les coses són també puntuals, que tenen el seu valor per ser puntuals i tampoc allargar-les en el temps. Potser no val la pena.
No, però cal projectar-ho perquè, per exemple, aquesta exposició que apuntava, que deia la Carme ara, de l'Alfons, ell és un col·leccionista que fa moltíssims anys que va fent col·lecció. I per tant, aquestes 500 i pico de peces que té a casa seva, no a casa seva, una nau, perquè això ja no permet posar-ho, doncs, una a la sala d'estar i l'altra al passadís. Doncs, clar, això fa molts anys que està en marxa. I per tant, això que per moltíssima gent era desconegut, ara en aquests moments, com a mínim, hi ha un percentatge de gent que ho sap i ho ha vist, perquè hi ha una mostra petita.
Petita, sí, és petita.
Amb el Pep Codó hem estat parlant una força estona, perquè clar, el nostre escultor de referència també, i pensant, li dic, aquí no hi ha una sala d'exposició. Parlant, hem dit, de la sala d'exposicions que teníem del monestir del claustre, que el claustre en si mateix, doncs ja una mica es menja les peces, perquè evidentment doncs el claustre té tanta entitat que quan les peces que estan posades, anem a dir, en el claustre de tots els artistes, es perden una miqueta, vull dir, perquè aquelles peces que són petites, és molt maco i la veritat és que val la pena anar-ho a veure, però la veritat és que perden una mica el seu valor perquè el claustre li dona massa empatia, diríem, no? Però ens falta una sala una mica, doncs, no. Que sigui una
ens falta, ens falta una sala d'exposició.
Falta una sala d'exposició municipal.
Ja està. No cal parlar més. Falta una sala d'exposició.
No, ja fa molts anys.
És una vergonya que aquesta ciutat, que presumim... No tenim res. Perdona, no tenim res. Tenim apanyos, que es van fent apanyitos, i no tenim res.
Home, tenim
coses, el que passa és que són petites coses.
Mira, ara us dic el que tenim.
Aviam, podem descobrir si és alguna cosa, no, o a mi.
Home, tenim, no sé si ho heu notat aquest cap de setmana, però tenim que ja som 90.000 habitants.
Sí. Ah, no, bueno.
90.001.
No, 90.009.
No, no, vale, sí, són molta gent, però
no,
bueno.
No, són molta, home.
Home, ja s'ha arribat a la xifra per primera vegada, aquesta xifra que...
L'any 74, en el pla metropolità, teòricament, Sant Cugat era una població de 250.000 habitants, era previst, en aquella època, 250, i va ser gràcies a tots els polítics que han passat per l'Ajuntament que vam reduir la població a 90.000 o 80, i ara s'ha ampliat a 120, sembla una cosa així, 100.000. Però en aquell moment Sant Cugat era una població que podia haver arribat als 250.000 habitants,
Sí, home.
Estava programat,
Hi havia un pla, a la zona de la Floresta.
Sí, sí.
Can Busquets. Que allò, si hi era tirant endavant, hi ha sigut el Sant Ildefonso o del Vallès. Allò era brutal.
Sí, sí.
I et dic un dels plans d'aquests de creixement. Un sol. Però clar, és que estem parlant d'una població que des que es van fer estudis del Tibidabo el 92 ha anat creixent de l'ordre de 2, 3, 4 mil habitants any. A més, amb un tipus, una tipologia determinada de gent. Per tant, ha fet créixer molt doncs, tota la banda, en període de o sigui, els nens, o sigui, tu veus l'evolució
la base de la piràmide,
i veus com va evolucionant i ara, en els últims anys ha començat a aixecar-se
per dalt, comença
a ampliar-se per dalt, però la de baix és brutal, fins als 18 anys és brutal, incomparable en cap de les ciutats de Catalunya com a mínim, i jo diria quasi d'Espanya.
No, però vull dir que està bé, vull dir, vol dir que hi ha una feina darrere de la base política de tots els polítics que evidentment doncs, molt criticats moltes vegades que fan la seva feina
amb raó.
Evidentment que falten coses, jo penso que fa falta una sala.
Home, és que si estem presumint de ser una ciutat de 90.000 habitants i que no tenim una sala d'exposicions, pues vamos.
La reivindicació santcugatenca sempre ha d'estar a flor de pell, perquè això
doncs, falta
ens permet evolucionar i fer coses noves.
Això només falta que ens facin cas.
La societat civil hem d'apretar moltíssim i per tant hem de dir el que estem fent.
Amb un fons municipal amagat i algunes coses penjades i altres no, entre pintura i sobretot amb fotografia, molt important. I ara, no és perquè hi hagi el Lluís aquí al costat meu, però amb la possibilitat d'ampliar-ho a una secció importantíssima de còmic.
No, això s'ha deixat, eh? Això s'ha deixat, eh? Això està abandonat,
està abandonat.
Els polítics no han complert amb la seva paraula, i dada, i jo plego.
Jo plego,
m'he dedicat 4 anys a treballar per aquesta ciutat amb aquest tema. Amb els altres n'hi ha temes que molt més. I després, si no es compleix, no es compleix. I després jo, el meu temps és tan car com a poc, com el seu, com a poc. Jo no puc perdre el temps ja, i a la meva edat menys. Jo tinc d'aprofitar el temps. No.
Allà, ara, ja que jo volia veure si després de les vacances havies canviat d'opinió.
No.
Ara veig que no has canviat d'opinió, em sap greu.
Jo no me'l crec. No me'l crec perquè, evidentment, sempre serà una persona...
Deu ser que el coneixes.
Que estarà a sobre i impartirà. Evidentment, hi haurà unes coses que, evidentment, deixarà, però tornarà a fer altres.
Naturalment, jo soc una ciutat...
Lourdes, tu
estic molt callada.
Sí.
Què passa, Lourdes, avui?
No, que s'està prenent el cafè.
Hi ha coses que, doncs, que potser vosaltres coneixeu més. Jo, moltes vegades, en quant a les reivindicacions, que, clar... ja és maco les reivindicacions, jo crec que la població se li ha de mostrar, ho han de conèixer, i llavors cadascú, doncs, que faci el que vulgui, però quant a les reivindicacions d'espais i tot això, bueno, diguem-li, s'ha de buscar també una sostenibilitat, vull dir, hi ha, diguem-li, un volum, una capacitat que estigui interessada, que estigui disposada a sufragar, doncs jo penso han d'anar les dues coses lligades. Aquesta postura jo sempre l'he tingut, jo estic una mica potser en contra de, bueno, quasi com sempre, de vegades penseu vosaltres, no? Jo crec que això d'anar demanant de tot i molt, per exemple, jo estic molt contenta de
la cultura,
que
la cultura, estem parlant de cultura, eh?
És que
ara estem parlant
cultura?
De cultura.
Què és cultura? Pues, és que la cultura és una
cosa... per exemple,
cosa,
o no?
I què és l'art? És una cosa tan àmplia, vull dir, tan àmplia com vulguis, i tot i que...
Ara farem
mira,
una cosa exacta
recordant...
Ara no, farem una tortuga exacta.
No, jo estava pensant, per exemple, quan parlàveu de la ceràmica, que només anava pensant en els gabinets de ceràmica, el bé que van a la cuina.
Sí. Això seria ceràmica moderna,
també,
ja.
Això ja és modern.
Segur que són genials, però, per exemple, amb el tema dels manyats i els ferrers, no? També hi ha moviments que volen recuperar aquest tema de tradicions i tal, i que està molt bé, però, clar... m'agrada molt que es mantingui una determinada manera de fer i artesana i tal, però clar, pues allà on queda, no? Vull dir, hi ha progrés, hi ha innovació, hi ha creixement, a mi m'agrada més mirar cap amunt, cap amunt. M'agrada que es conservi, eh? Ara, d'aquí, doncs, li ha destinat tot l'esforç, pues jo això de cultura, la cultura és una cosa molt àmplia i, pues mira, el cinema és cultura,
sort que tenim de la cultura, perquè hi ha identitat,
cultura,
hi ha moltes coses que...
La pintura és cultura, l'escultura és... clar, hi ha moltíssima... un ventall molt ampli de cultura, la dansa és cultura, aleshores què? La societat, diem-li, a nivell públic pot anar abocant els recursos d'una manera indefinida, pues sabent que els recursos que tenim són limitats i que hi ha unes necessitats, bueno, pues han d'haver-hi unes quantitats, però limitades.
Aviam, el que cal, jo el teu discurs l'entenc a mitges, el vull entendre.
Una pel·lícula és cultura.
Sí.
Pues hi ha moltes pel·lícules que jo no les aniria a veure ni regalades.
Bueno, però
la dansa és cultura,
perdona,
pues hi ha moltes danses
perdona,
que les fa horribles. La
perdona,
pintura és cultura.
La teva opinió no és la universal, és la teva opinió.
No,
a tu no t'agradarà una pel·lícula?
Gent,
I a mi sí. No, què pots dir?
Bueno, pues de vegades doncs veig la gent, lamentablement potser no veig jo grans cues en els museus.
Perdona,
grans...
pues hi vas pocs als museus, eh? Precisament hi vas molt pocs
pues
als museus,
mira,
perquè és a bon hi ha cua, eh? Normalment hi ha cua, eh?
El do de la polèmica.
Sí.
No, però està molt bé, està molt bé.
No, està molt bé, clar que sí.
Almenys, mira, jo callaré.
Fixa't
una cosa.
Només una pregunta, només.
A veure.
Que és la que em sembla que... El
millor?
En aquest moment s'escau, no. Una ciutat com Sant Cugat de 90.000 habitants ha de tenir un museu de cultura, de plàstiques, sí o no?
Pues, clar, és, jo no m'ho veig d'aquesta manera.
La, jo pregunta.
Penso, si el tinc al costat a Barcelona, doncs hi puc anar a Barcelona. Per exemple, ha de tenir un auditori com el que té. N'estic contenta el tingui. Ara, l'ha de tenir, no l'ha de tenir. Quantes vegades vaig sentir, era sobredimensionat. Ha de tenir un camp de futbol, de...
Però és pues, que els que van dir que el teatre de, pues de, era sobredimensionat, senzillament, de... i dit així, en la, paraules lletges... No, no va dir una altra cosa, jo. Ja. La va...
Et defenso.
Però ben cagada, perquè, clar, és així.
Bueno, pues ja
és així,
està.
Perquè en aquest moment el problema que hi ha precisament és que em, fa falta, em faria falta un altre costat de 400 localitats.
Sí, però fa uns
la reivindicació,
anys...
La reivindicació,
no
però, escolta'm, fa uns anys la gent ha de tindre visió de futur
bueno,
i la visió de futur...
Pues mira, en visió de futur, molts han tingut, per exemple, si penso en València, amb l'art de les dates, pues mira, en alguna cosa
si
més grossa.
Si ficam en València, entrem en un altre tema. Entrem en un altre tema.
Avui no tenim no hi ha el Bernat que podríem parlar de València i d'alguns valencians i valencianes.
El que passa és que, jo penso que sí. Té raó en una cosa, té raó en una cosa. Que evident que moltes vegades no es pot tenir amb una població, amb totes les poblacions,
clar, no es pot tenir de tot.
És evident.
Això està d'acord.
El que passa és que sí, Sant Cugat té unes mancances i això és pel tipus de societat que és. Nosaltres una de les reivindicacions més importants de la Festa de Tardor, que me recordo que la vam organitzar, que era volem auditori. Jo me'n recordo amb l'Àngel Casas parlant de voler, que nosaltres volíem auditori, vam fer el lema de la Festa de Tardor era volem auditori, i llavors l'Àngel Casas em va dir no et preocupis, Albert, que tenim un calaix, que tenim uns diners que segur que el farem, va dir. I llavors vam fer un auditori per òpera. En aquell moment va dir farem un, perquè per això té la banda escènica.
Era un auditori de música.
Era un auditori de música. I van ser un auditori, però clar, aquest auditori necessita un annexe d'un teatre petitet per poder fer coses més, més senzilles. Per tant, totes aquestes coses s'han d'anar.
Però
la reivindicació, la reivindicació va, surt de la societat civil. Moltes vegades no surt de la política, surt de la societat civil que apreta la política per poder fer coses. I això és molt sa. És molt sa. El que passa és que els polítics han d'escoltar molt, molt més del que escolten.
Aquí. El que diu ella, aviam, jo sóc una persona antisubvencions i antipaga el papà estat o ajuntament o diputació. Jo sóc contra, jo crec que estem de fer les coses que s'autofinancin ells mateixes amb una bona gestió. Això s'ha demostrat que es pot fer. Es pot fer. Jo me'n recordo que un dia va vindre no sé qui de la Generalitat fa molts anys, amb la nit de l'art, quan la nit de l'art estava al seu apogeo, i era un tio que es dedicava a donar subvencions. Era un de la Generalitat que s'encarregava d'això. I esclar, ell va vindre aquí per veure, aviam, què n'estava. I va dir, no, si no vull res. És que jo estic en contra de la subvenció, genèricament, de pujar en ajudes, que jo crec que està molt bé, però això de subvenció, no és subvenció, jo tampoc hi crec. O sigui, que partint de la base, que jo crec que una ciutat com Sant Cugat té de tenir una sala d'exposicions, a més quan és una ciutat que presumeix terra d'artistes, no sé què d'artistes i no sé què punyetes, no tindre una sala d'exposicions, jo crec que és una vergonya. Ara, com es gestiona aquesta sala? Bueno, això és un altre tema, és que jo crec que tampoc l'Ajuntament ha d'anar pagant. Jo quan vaig proposar fer el Museu del Còmic, el Centre del Còmic, el primer que vaig dir és que es tindria de viure per ell mateix. Hi ha fórmules. O sigui, jo no, mai havia demanat res. Jo l'Ajuntament senzillament demanava un espai. Un espai i després la gestió es faria i es tindria de mantenir per si mateix. O sigui que en aquest punt no m'enganxaràs per aquí perquè jo estic totalment d'acord.
No, si jo no pretenc enganxar ningú.
Ara, la qüestió és que hi ha unes manques de coses que la gent es té, i més a més els professionals de RAM tenim de cridar.
Mira,
per aconseguir-la.
Aquest diumenge, precisament, hi havia una entrevista, crec que era Catalunya Ràdio, no?, que parlaven del tema dels museus, i és més, no sé si faran la setmana que ve, el programa amb 20 persones més, que anaven a visitar un museu, no?, i de vegades... I exactament no vaig escoltar que estaven entrevistant, però explicava aquestes persones que moltes vegades la gent té la impressió genèrica, mundana, de que quin rotllo anar a veure una exposició. Per, ja el recorda, quan són nens petits, molta gent ha anat a un museu perquè els han portat les escoles. Literalment sí que ho va dir aquest expert. I és veritat. Sí, sí. I molts cops la gent se'n va, no sé, a Nova York i se'n va a veure el MoMA, però no se n'ha anat mai a veure el museu d'aquí a Barcelona de contemporani. Sí, sí. Sí, 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 sí.
Vale? És l'arqueologia, perquè és la que només van els alumnes.
Venen els estrangers, que també pot ser un potencial i un revulsiu perquè la gent vingui i que doni negoci i tal, però jo penso, si la gent d'aquí no hi va, vull dir, han de venir de fora, de vegades vas, vas a visitar una ciutat, no?, i portes l'adreça i, a més, aquest expert deia és la manera inapropiada d'anar a veure art, perquè anar a un museu i anar pim, 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 una cosa darrere l'altra, no veus res. Diu, tu per anar a un museu has d'anar i, per exemple, triar o un autor o un conjunt d'obres representatives, perquè el que no pots fer és anar-ho a veure tot. Però si nosaltres mirem, clar, vosaltres sou persones, diguem-ne, que esteu molt vinculades a tot aquest món i diguem-ne, ho sabeu apreciar i esteu molt al dia i tal, però la gent del poble no, eh? No, eh? Sortim,
això,
eh?
Això és el que em sap greu a mi, precisament, bueno, això és el que em sap greu, clar, que la gent del poble no.
D'acord, però clar, hem de canviar...
I si no li poses, menys encara. I si no li ensenyes de com van a l'escola, menys encara.
Exacte, si no li poses...
I si no hi ha un valor a la societat que li doni, menys encara.
S'ha d'ensenyar. S'ha d'ensenyar, però si la gent no ho sap apreciar, en un estat democràtic tindria que ser la gent que diria, no?
En aquests moments, el tema de la cultura, parlant de cultura, esclar, moltes vegades es valora en funció de la gent que hi va, o sigui, pel número d'assistents, pel número de total, o sigui, és un tema de números, no?
Sí, sí, la vida és això.
No és això.
Sí, sí, la vida és això, eh?
Sí, però la vida és això, però la cultura no. La cultura és, encara que vagin poca gent,
vida,
encara que hi hagi poca gent, aquesta gent és el que d'alguna manera doncs, està alliçonada i pot explicar als de més. La cultura no es pot fer en funció, diríem, de la quantitat de gent que va, per exemple, a l'auditori, que evidentment que està molt bé que hi vagi gent, perquè evidentment doncs, dona la sensació de que és rentable, o sigui, es fa en funció de la rentabilitat de la quantitat de gent que va, no? Un espectacle és bo perquè va tropecienta gent. No, un espectacle és bo encara que vagin 20 persones. Vull dir que arriba un moment que el concepte,
així
el concepte de la cultura
és
no és un problema de quantitat, sinó és un problema... No.
Clar,
no.
Què és la cultura? No, la gent li agrada?
És tot. Jo dic que no només és un número. Jo dic que no només és un número.
Per això jo he dit que és la cultura. Per això he plantejat jo que és la cultura.
Jo penso, Lourdes, que aproximadament deu haver-hi 184.544 llibres que intenten explicar el que és la cultura. Per tant, aquí, en 10 minuts...
No, de llibres se'n pot trobar de tot, i de persones de tot, però jo estic parlant, diguem-ne, del que es palpa...
No, tu dius què és la cultura. Què és la cultura? La cultura, al principi, és l'acumulació de coneixements estètics que determinades persones van realitzant i que determinades persones els hi agrada i en gaudeixen, es fan
no
més persones...
Estètics,
sí.
No només estètics, dic jo.
La cultura és
un coneixement acumulat al llarg de la història.
Però darrere de l'estètica hi ha moltes més coses. Hi ha la sensibilitat,
pues ja
hi ha l'ètica.
Pues ja està, és algo més. És l'únic.
He dit que
és
més
que
estètica.
Explicar què és la cultura es portaria molta estona. El que passa segur és que en un lloc com Sant Cugat, i torno a repetir el mateix, que no hi hagi un museu... Qualsevol ciutat petita de França o d'Alemanya té el seu museu. El seu museu, inclús de les seves figures pròpies, que a vegades són segones i terceres figures.
Sí, sí.
I són. I tenen les seves activitats culturals en nivell. I tenen, i perdoneu, en aquest cas, i tenen les subvencions oficials, perquè és retornar a la gent, el que la gent ha pagat, perquè no ens oblidem, quan un municipi o quan un govern dona una subvenció, està repartint els diners que li han donat a la gent.
Bueno, això també segons
els diners,
com es reparteixi.
Els diners surten del que paga la gent, del que paguem tots.
Sí, tot
i per tant, aquí
per
el que s'ha de veure és com subvencionem,
això, com?
Què subvencionem,
com?
Qui... Els diners, els diners no els han fabricat els polítics. Els diners els hi hem donat nosaltres, els polítics.
Ah, sí, això.
Per cobrir necessitats,
de la piscina, està allà, i venia un senyor, allà que estava fent l'espà, i diu, hola, què tal, com estàs, que bien. No, aquí, viviendo la vida con el dinero que me dan. vull dir la jubilació. Allò ho vaig mirar i vaig dir, no he dat dinero usted, amigo. Se lo están devolviendo. Hosti, és que té... No, és veritat o no?
I ara tot.
Ah, per favor.
Depèn.
Hi ha gens d'interessos a vegades.
No, no, depèn. Depèn, això.
Escolteu, avui comença, comença el curs, diguem, oficialment, o el tret de sortida amb el primer ple que es fa a l'Ajuntament de Sant Cugat, amb 12 mocions, ni més ni menys, moltíssimes mocions. I ara que parlàvem de necessitats, i jo m'imagino que qualsevol es podria preguntar com pot ser que en el segle XXI, al país on estem i a la ciutat on vivim, encara hi hagi una part de la població que no tingui connexió a la xarxa d'aigua potable. I m'estic referint, per exemple, a Can Barata.
No. Jo també diré una altra cosa ara de la xarxa de l'aigua.
Per exemple, eh?
Sí.
Vull dir, és una qüestió que es podria plantejar al carrer sí. i algú et diria, com pot ser? A Sant Cugat és possible això, que encara hi hagi gent que no tingui...
Això és surrealista.
Això és una
això
necessitat.
Això és art.
I tant, home,
clar, és que la política és l'art de lo possible, sí. Deia Plató i Xorxi l'ho explicava
que veu lligau tot.
Però i això d'aigua potable també es tindria de començar a parlar del que és aigua potable, perquè estem tota l'àrea metropolitana de Barcelona està denunciada perquè l'aigua potable tampoc ho és gaire,
Deixeu-me parlant de l'aigua, això que jo no sé si és normal o si la companyia de l'aigua, Sorea, té alguna responsabilitat.
Hombre, a mi m'arriba... Teòricament tota, no?
No, sobre el que us vaig a dir. A mi, crec que als meus veïns, ens arriba l'aigua a l'estiu, ens surt més calenta que a nivell de la mà, o sigui, jo crec que surt quasi bé 40 graus.
Bueno, perquè aquí hi ha unes aigües termals a Sant Cugat de conya.
No, però és que penso, de vegades poso la verdura i sabeu el que haig de fer?
El que passa que hi ha les tuberies que passen pel sol i llavors el calenten.
Per favor, i això no ha d'haver-hi una normativa, perquè em poden subministrar l'aigua a aquesta temperatura? És més, us haig de dir, si haig de posar...
Normativa sou que n'hi ha, perquè normatives en aquest país hi ha totes.
Si haig de posar una verdura amb aigua, tinc dues opcions. Tinc dues opcions, o deixar anar bastants litres d'aigua, que em dol amb l'ànima després de sentir tots els problemes de l'aigua, no ho acostumo a fer, aleshores de vegades agafo la primera aigua amb un cubell per si necessito fregar i tal, penso aigua calenta gratis, o bé haig d'agafar glaçons de la nevera i omplir el recipient amb glaçons i afegir-hi aigua. És normal que em surti l'aigua a 40 graus, quasi bé? Puc fer algun tipus de reclamació?
Seria, clar.
Ojo per això, que no te facin pagar més cara l'aigua, perquè ve calenta, cuidao.
Calenta l'estiu i glaçada l'hivern, lògicament.
Però afortunada tu, que pots tenir aigua.
De tota manera,
no tots que podem tenir aigua.
Això que deies tu de Can Barata realment és una cosa sorprenent. Jo vaig quedo parat. Vaja, no s'imaginen mai que en aquests moments, aquestes alçades del segle XXI, en un lloc com aquest... Can Barata, s'ha de dir tot, Can Barata és una cosa que la gent de Sant Cugat no sap ni que és de Sant Cugat.
No.
Que és de Sant Quirze.
Es poden anar un dia a fer un bon àpat als restaurants que hi ha per allà a prop.
És una punta que queda una mica, no diré les planes, que hem dit també, però Can Barata és una espècie de cosa que s'escapa, no?
És una urbanització, es devia desenvolupar sobre els anys 60-70, sí, d'aquestes que van créixer sense ordenament que crec que fa molts anys va haver, però molts anys t'estic parlant prehistòrics, que...
Jo no hi era,
30 anys potser. Crec que va sortir alguna normativa a nivell estatal que les urbanitzacions que havien crescut al marge no estaven tenint un període i clar, tots els serveis havien de ser i llum, aigua i vull dir, és un servei bàsic per això us dic que no m'ho acabo d'entendre.
Ha d'haver-hi la xarxa i llavors s'han de connectar els propietaris, no? I llavors això té un cost
el mateix que la claveguera, no?
Sí, els propietaris, no, la claveguera és un servei una mica el qual doncs és obligatori perquè si no tenen pocs morts i per tant tenen poc aigua.
No, però
jo moltes vegades amb això de l'aigua, jo sempre dic, això de l'aigua És esclar, és un 20% de la població mundial que tenim aigua, si és corrent, eh?
Ah, sí?
És un 20%, no. L'altre sí. 80% no té ni aigua corrent ni aigua, i
s'ha de buscar, allà on vulgui.
Per tant, nosaltres tenim uns privilegis, evidentment que no és el cas de cap altre, però vull dir que nosaltres, en el fons, tenim uns privilegis, que hem estat parlant abans, tu
sí,
i jo,
que
verdaderament doncs, arriba un moment que diu... I a més, que surti aigua calenta o freda, és que és un miracle.
Sí, sí.
És un miracle. Jo cada vegada que engego l'aixeta i em surt aigua calenta, dic...
Que bé vivim.
Ja, bé vivim. Dic, només amb això, dic, hosti, tu no tens que queixar. Per tant, hem d'intentar que arribi l'aigua allà on correspongui, bueno, i si és calenta, doncs amb els calentadors, però que sigui calenta, naturalment, és un altre tema.
A voluntat.
Però no? La veritat és que moltes vegades no ho pensem, això, i són aquests petits detalls. Només obre l'aixeta, obriu l'aixeta a casa vostra, obriu l'aixeta, surt aigua. Hosti, això el 80% de la gent del món no ho té.
Una de vegades les coses que explico als alumnes és que fa uns 10 anys l'Institut Nacional d'Estadística va fer l'aniversari 50 anys i va emetre un volum, no?, on es anaven veient com havia transcorregut una mica la situació a Espanya amb 50 anys, no? O sigui, que ara farà uns 60 anys. Crec que aproximadament. Bueno, les coses que a mi em cridaven l'atenció és que, per exemple, la majoria de cases aquí a Espanya no tenien quarto de bany a l'interior de l'habitatge. I moltes no
tenen. A França hi ha molts que no els tenen dintre de l'habitatge, tenen el passadís i l'utilitzen com un
A Gràcia, jo vaig dir a Gràcia, a Barcelona, hi ha una sèrie de cases al centre, vull dir, tocant el torrent de l'Olla o inclús el carrer Gran de Gràcia, que eren cases on l'únic servei per planta, hi havia 4 pisos per planta, doncs el servei estava exterior. No estic dient una dutxa, un plat de dutxa, estic dient, senzillament, el lloc on anar a fer les feines. Sí. Estava perquè a l'exterior, al passadís,
per això es diu, i els 4 pisos... Per això es diu culturalment comuna.
Sí,
perquè la comuna era una cosa comú a tota una sèrie de...
Llavors la gent sortia comuna, i anava a fer la feina... I
clar... Jo vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet i tinc una imatge una mica esborrosa, però la tinc, de que a l'Ajuntament al darrere hi havien els serveis públics. Escolteu-me, no ho sé, no sé si ho he somiat, però tinc la imatge de recordar com una mena de fusta amb uns forats, no? Sí. On la gent s'assentava comunitàriament.
La comuna.
Jo ho tinc diant-li molt de lluny.
Però escolta'm, jo soc fill de Masnou, a casa meva la dutxa estava al pati. Al pati hi havia sortit un tubo i hi havia una pera aquesta i estava fora, al carrer. I després ens dutxàvem a l'estiu. I a l'hivern, jo recordo que amb una palangrana gran, la meva mare escalfava aigua i et banyaves allà, i després jo, quan vaig començar a estudiar a Barcelona, jo anava 2 vegades per setmana a banys públics, que pagaves, et donaven una tovallola i sabó, i tu entraves i et dutxaves, i hosti, jo trobava una meravellós. Això de poder-te dutxar en ple hivern, vamos, jo trobava, pues, escolta'm, jo sóc gran, evidentment, però tampoc estic parlant de 300 anys, estic parlant jo ara de 50 anys. No,
però clar, però parleu en passat, Sí. Esteu parlant en passat.
Sí, no, i aquest senyor de Can Barata està en aquest moment d'aquesta manera. Això
sí,
que
sí, ja,
no, evidentment, però fins a dir tu que aquesta diguéssim, evolució. Sorpresa, perquè almenys a mi m'ha sorprès, aquesta sorpresa es produeix precisament perquè sembla impossible que avui, en aquests moments, i en aquest entorn, es pugui produir un fet com aquest. No? O sigui, realment tenen, vaja, és que una de les primeres coses que s'hauria de fer és solucionar aquest tema molt abans que molts altres.
Que la cultura.
Però això ve de...
No,
perdona, no, per això... mi no hi ha color que la gent els hi arribi l'aigua a casa abans de qualsevol pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera.
No es poden comparar.
Però potser no és incompatible, això... vull dir que es poden gestionar les dues coses.
Saps el que passa? Que les necessitats... Les necessitats de vegades de la gent sempre n'hi han tantes que jo personalment penso...
Que res de pel·lícula.
No, que res de cultura. Escriure. Què dius ara?
Escolta, potser un tema... Diguem-ne que no s'hagi... Les persones ho poden fer sense haver de rebre subvencions. Jo, mentre hi ha persones...
que pateixen, li don prioritat a això. No ho puc remediar, vols que et digui? No puc remediar.
I què vols dir, que jo no li don prioritat a això? Quan dius, quan dius que tu li dones prioritat.
Ah, no ho sé, però jo, clar, jo...
A veure, a l'Albert acaba d'apuntar una cosa que no se l'ha sentit pobre, perquè és prudent i no aixeca la veu. Però, ho he dit, és que ha d'haver-hi una cosa i per una altra, simultàniament.
No hi ha per tot. Però això perquè... serien recursos il·limitats, si no els tenim.
Perdona, si els diners que es tenen públics s'administressin tal com s'han d'administrar i no hi haguessin butxaques privades...
Això seria fantàstic.
Hi hauria diners per tot. Quan, jo, sí, quan va començar, l'any 2008, quan va començar a parlar-se de la, no hi ha diners, va sortir una frase que no va sortint, perquè tots els polítics, quan deien, hem de fer això tal, la frase era, és que no hi ha diners. Sempre, deia,
és un clàssic, això.
Podrida. És un clàssic. Hi ha molts diners. Continua havent-hi molts diners. El que passa és que no van on han d'anar. És així de senzill.
Es desvien. Es desvien.
Clar, és com un menjar. Hi ha menjar, escolteu.
I sí, tant.
Ja,
perquè és molt la gent de gana.
Sobre tant que fins i tot el llancem.
Sí, el llancem. Sí, sí, sí.
Perquè és molt la gent de gana. Perquè no hi ha menjar. No.
No.
És una qüestió de distribució.
No, és una qüestió de distribució i és una qüestió d'economia. Hi ha uns que diuen, prefereixo fotre això per un forat i tirar aquesta llet, aquests litres i litres i litres de llet
no,
per un forat...
No, no és això, tampoc. Tenen la llet que tenen un excedent de llet i llavors dius, si vols te l'endús. Vull dir, qui la porta?
No, no,
hi ha una despesa...
Hi ha,
llavors...
hi ha qui diu, com dius tu molt bé, qui vols te l'endús i van allà i...
Que passa, Déu, ningú la vol portar allò com
la, toca. L'acció concreta de segons quines coses és l'eliminació per, no sí. mantenir, per mantenir un preu.
Digue-li als agricultors, digue-li als agricultors que viuen també no massa bé, els agricultors. Hi ha molts agricultors que, clar, que diuen la llet ens l'estan pagant per sota del cost.
Bueno,
llavors, hem de reduir l'oferta. Amb els tomàquets, bueno, ells el que volen és tenir una renda que els hi permeti viure com tu.
Pues si estem, això passa cada...
Com jo, bueno. No facis parlar la meva renda perquè...
Això,
perquè plorarem tots.
Un segon, això passa cada dia, cada dia, cada dia amb el peix. O sigui, jo vinc de família pescadors. Els barcos, quan arriben, quan van arribant al pòsit, se n'enteren. Quants barcos hi ha? Quin material s'està subhastant i a quin preu? I després, segons el que sigui, es tira el peix, les caixes al mar.
Estan vius o estan morts?
Estan morts.
Es recupera?
Estan morts.
Bueno,
menja les gaviotes. Però perquè s'aguanti el preu, perquè es mantingui el preu de la llotja. O sigui que, esclar, no hi ha voluntat. Com tu dius, no hi ha voluntat de...
Perdona una cosa, i aquest pescador que arriba amb el seu vaixell i tal, viu, diem-li, exuberantment, o viu d'una manera...
Pues hi ha que viuen molt bé, hi ha que viuen regular, i hi ha que viuen malament, com tot.
Perquè jo sento dels pobres pescadors, i dic dels pobres pescadors perquè així ells s'anomenen, no?
Bueno,
de que
de
no
tot.
Tenen per... per...
Hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Com tot en la vinya del senyor...
I també t'haig de dir una cosa, que és el que vas veient, que cada vegada hi ha menys pescadors. Si visquéssim molt bé, t'asseguro que hi hauria molta gent que diria ara em vull dedicar a ser pescador.
No, però el nombre, però el nombre de pescadors, el nombre de pagesos no té res a veure.
No té res a veure.
És a dir, en aquest moment a Catalunya hi ha un 3% de la població activa que es dedica a l'agricultura i ramaderia. Un 3% exclusivament ens dona de menjar a tots i a més les porta a tot el món. Per què? Perquè tu veus com estan recollint en aquest moment, no. Per exemple, una collita, una cosa que feien servir 50 persones, sí, ara fa una sola persona amb una màquina. Això ha canviat molt. Jo el que dic és que
al
fons de la qüestió és que sobra de tot i en canvi hi ha gent que li manca. Aquest és el problema. Sí. I és un problema de distribució, és un problema de consciència. Ja està, n'hi ha més. Però no dic només aquí, dic mundialment, a escala mundial. Sí, com és segons quines imatges i penso, com és possible que es molin de gana aquesta gent? Si el que hi ha són uns camions... Llavors, no m'ha resultat que passa alguna cosa i arriben una quantitat de diners com ha passat, no sé, a Haití, ho dic que penso, i al final resulta que al cap de 10 anys del terratrèmol, doncs, està a les butxaques de la majoria dels tios que estan allà.
Àfrica també passa molt,
Que no ens queda més temps. Avui hem començat parlant de cultura. Mira, potser també és una necessitat aquesta, no?
El temps.
Però com tot és relatiu, hauríem d'establir un ordre de prioritats i veuríem si la necessitat de més temps per una tertúlia o bé ho deixem per la setmana que ve, que és el que farem.
No, per la setmana que ve.
Som pobres de temps.
D'acord? No, també depèn de com el distribueixis i com el gestionis, igual que els pressupostos.
Jo penso que no es pot allargar en el temps les coses.
Senyors i senyora, moltíssimes gràcies, sigueu bons i fins dilluns que ve. Bona setmana. Adéu-siau.
El gall del monestir.